opinió personal i professional, diguem-ne.
Sí, jo, espais tancats amb molta gent, a mi em fan molt respecte. I quan jo vaig amb la meva família, els recomano sempre, ni que sigui passar una mica més de fred, però llocs que tinguin aquestes estufes d'exterior, i llavors encara, vale, sense fer grans trobades, no? Però en unes condicions així, doncs d'acord.
La doctora Mònica Solanes és metgessa de família, en el seu cas treballa al CAP 11 de setembre de Lleida, és vocal de la Junta de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, que, per cert, ahir la Canfic va rebre la Creu de Sant Jordi, per tant, enhorabona per la feina de tots aquests anys i pel reconeixement.
Moltes gràcies, sí. Són molts anys de trajectòria, segur que això ha suposat una empenteta d'ànim per tots.
Doncs que serveixi per això, perquè vosaltres com a professionals la necessiteu segur i nosaltres com a ciutadans necessitem que hi sigueu. Doctora, gràcies per ser-hi.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Passa un minut del punt de les 9, fem una pausa per la publicitat i obrim el temps de tertúlia. Avui amb la Montserrat Nebrera, l'Alberto Gómez i el Joan Serra al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda, Punt i Seguit. T'expliquem tot el que ha passat i el que vindrà en 30 minuts. Punt i Seguit. Cada tarda, amb Diana Silva.
Mas Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. A l'hivern, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Mas Omega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de Mas Omega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Consulta les bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes. Així sona el nou single de Siderland.
Només vull amor.
Només vull amor, el nou senzill de Siderland, la banda catalana de ritmes electrònics que ja pots trobar a les teves plataformes.
Si el teu cos diu mentides, no t'he perdut.
Descobreix Només vull amor, de Siderland. Escolta música en català, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Però les meves ganes no...
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes. Hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Cada dia busquem millorar per enfrontar-nos als reptes que el món ens planteja. Per això les administracions impulsem el porta a porta. Un nou model de recollida de residus. Tan sols cal separar bé els residus i deixar-los a la porta de casa el dia establert per l'Ajuntament. Facilitem el reciclatge per a tothom. Afavorim el medi ambient. En un món finit i en un context d'emergència climàtica, els residus són la nostra responsabilitat. Tria bé, reciclem millor. Generalitat de Catalunya. Amb la col·laboració d'Ecoembes i Ecovidrio.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Va, temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel. Montserrat Nebrera, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Ai, que bé, quina veu. Tan per net ajudar. I brillant, que l'aprofitarem. Vosaltres que la teniu. Alberto Gómez, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Ben tornat.
Ja,
sí, home, sí. Joan Serra, bon dia.
Molt bon dia, Pol.
Tot sigui això, eh? Vull dir que de mocs n'hi ha hagut tota la vida. Vas a casa. Però vaja, escolta'm, va, estàvem parlant amb la doctora Solanes d'aquesta situació als centres d'atenció primària, que l'estem parlant d'entre 15.000 i 20.000 visites cada dia als centres d'atenció primària. clar, sobta, jo ara ho parlàvem amb ella, no? I no deixa de sobtar que en aquestes 5 onades de la pandèmia haguem estat tan pendents de com anaven evolucionant els CAPs, els hospitals, de la velocitat a la qual anava el virus, que veiem que no paren de créixer els casos, però de moment ho continuem fiant tot a la responsabilitat personal i el passaport Covid, no? I fins i tot ahir surt ahir la Carmen Cabezas i diu, és que tal com anem pot ser que haguem de prendre mesures, però no arriben.
Sí, jo crec que el govern està calculant molt perquè estem en el temps de descompte camí de Nadal. Crec que tots som conscients d'aquesta realitat. Les dades són preocupants, si voleu, ara acabem de repassar comparatives perquè he pres notes sobre comparatives que jo crec que és per començar a estar inquietats, per molt que els percentatges de vacunació siguin molt alts, però el missatge que emet Salut i que emet el conjunt del govern és contemporitzador, i és contemporitzador simplement perquè som a les portes de Nadal, perquè és dur prendre mesures encara més restrictives i perquè aquestes mesures restrictives, en cas que es prenguessin, doncs tenen un cost, jo ja no diria ni un cost sanitari fins i tot, sinó que tenen un cost emocional. Avui al Parlament hi ha un ple monogràfic vinculat a la salut mental. Doncs bé, en un moment en què les famílies volen reunir-se, volen fer àpats, volen tenir moments de distensió, és difícil que el govern prengui mesures que siguin molt restrictives. Jo crec que per això es miren les dades, s'analitza la situació i es calculen les decisions, no? Però les dades són complicades. Jo tenia notat una informació que fèiem a Nació Digital ahir al vespre per intentar comparar aquesta realitat que jo crec que tots els pares que tenim fills escolaritzats ja en edat d'escolarització ens adonem, que és que en el nostre entorn cada cop hi ha més casos de positius i de confinaments, no?, parcials d'aules, no? I aquestes dades diuen que els contagis d'alumnes i personal educatiu superen els del pitjor moment del curs passat, que va ser entre el 21 i el 30 d'octubre de l'any passat, i hi havia 6.900 positius. Ara mateix, en l'última franja, en l'últim període examinat, del 30 de novembre al 9 de desembre, 6.928 positius. Aquesta és la realitat ara mateix a les escoles, que és una fotografia que és extrapolable al conjunt de la societat. Les dades són preocupants? Sí, són molt preocupants. Per què no pren mesures el govern? Perquè calcula.
Ara entrarem en aquest càlcul, i a vegades en aquestes imatges... Ahir ho parlava el programa, no? Hi ha qüestions que són necessàries, i en política hi ha un problema que és l'oportunitat, no? I quan les dades són les que són, ahir veure un conseller promocionant una campanya per anar als bars i als restaurants costa. Que jo ahir ho vaig dir, eh? L'any passat estava molt pitjor i també es va fer una campanya d'aquestes, eh? El problema no és segurament la campanya en si, sinó el moment. No? I el moment en què coincideix és delicat. A veure, Montserrat i Alberto.
Jo tinc una sensació molt estranya amb tot això. Ja alguna vegada crec que ho he comentat i ara, veient les dades, doncs encara més. No? En algun moment es va dir quan tindríem una immunitat de ramat i la gent s'ho va creure, no? I ara em sembla que el 70%. Ara ja portem més del 80% de mitja de gent vacunada i els contagis ja sabíem que es donarien, i per tant que la part que fa referència al col·lapse de l'atenció primària es produeix cada vegada que hi ha un augment de contagis. Per què? Perquè justament pel que ens estava explicant la doctora Solanes, que jo crec que a més ha estat molt, molt curosa en evitar parlar del que s'hauria de fer, intentar posar-se en la pell dels polítics que ara en parlava en Joan, doncs, que tenen dobles i triples responsabilitats i que no saben quina és la prioritària, tenint en compte que d'alguna cosa, segurament, economia, salut mental, contagi, no sé què, morirem, en el sentit metafòric de la paraula, o literal. I aleshores, aquesta banda, jo puc entendre, s'ha acabat... és a dir, s'ha acabat el temps en el qual algú pugui pensar que una vegada vacunat, ja està. No, ja està no, perquè pots contagiar-te i perquè, encara que sigui perquè estàs tens alguns símptomes, doncs vas al CAP i el CAP es col·lapsa. I la gent que hauria de tenir altre tipus d'atenció no la té, i a sobre els pobres iaios que tampoc saben com treu el passaport, que també estan allà barrejats amb els altres. Tela. Algunes coses suposo que el departament, no sé com, hauria d'entomar millor. Jo no sóc experta ni tinc el càrrec a aquest departament. L'altre, ostres, que la doctora Campins digui que poden ser 500 a les UCIs, aquesta sí que jo, perdoneu, però, a veure, aleshores de què estem parlant? Si ja havíem d'estar amb una immunitat de ramat amb el 70 i portem quasi bé, ja pràcticament queda per vacunar el gat. 4 xatos i el gat. Hi haurà 500 a la UCI, aquesta, que me l'expliquin. Perquè no m'estranya que estiguin restauradors i diguin, miri, sap què? Si hem de morir d'alguna cosa, carpe diem i tirem-nos al riu, perquè jo moriré de gana, la meva família també, tot el restaurant, l'altre a l'hotel, el no sé qui, i a sobre no pararem res perquè no hi ha 500 a la UCI.
Hi ha una realitat, jo no hi entenc, però si veiem l'històric, perquè al final amb la pandèmia em vas aprenent, que és que quan ara arribi Nadal, tindrem Nadal, les trobades de Nadal, la incidència que ens vingui del pont de la Covid, la Delta desbocada, perquè tot això és per la Delta, la Omicron,
l'Omicron que ens està arribant,
i la grip trucant a la porta. I això és d'aquí...
D'aquí no res.
3 setmanes, eh? Vull dir, és ja.
I què cal? Tancar-se en una cova perquè... Bueno, i el que diu el Joan, i tota la gent a la que això afecta tantíssim d'entre altres perspectives, que són tan o més greus, perquè el patiment psicològic al final... Escolta, tenim una societat en la qual pues, la major part de la gent pot més o menys aixoplugar-se del fred, de la calor, hi ha càritas, hi ha no sé què, però del patiment mental aquest no t'aixopluga res ni ningú. I això està també a les portes, aquí, tocant, no?
Bueno, però ara entrem, perquè jo crec que segurament, vull escoltar també l'Alberto, però al final, quan un es planteja ara mesures, i hi ha damunt de la taula qüestions com la salut mental, jo crec que damunt de la taula no hi ha un tancament a casa. I no sé si és lícit, des d'un punt de vista fins i tot ètic i moral, posar damunt de la mateixa, en una mateixa balança, el poder anar al bar amb la salut mental. No? Diguem-ne, vull dir que són com dos... Que tot s'ha de ponderar,
sí,
que tot s'ha de ponderar.
Sí, Pol,
eh?
Però tu saps que hi ha gent per la qual...
Jo crec que el focus és més, perdoneu, el focus és més en com poden ser les trobades de Nadal o no. Jo
per exemple,
clar. Crec que la situació més... No tant l'oci en si com el coneixem de sortir al cap de setmana o tenir espai a la restauració...
Mira, torno a la campanya. Aquest
sinó
vídeo,
més,
aquest
quina vídeo... és la fotografia de Nadal?
Torno al vídeo d'ahir de la campanya, que es va presentar ahir, i torno a parlar de l'oportunitat. És un vídeo on, a banda com que és ficció, evidentment, tothom va sense mascareta, però val, però és allà, comença amb una frase demolidora de aquí hi ha lloc per tothom. No? Doncs ja està. Ocasió i oportunitat.
Exacte.
A veure, Alberto.
Jo, a veure, estic molt d'acord amb Joan quan deia del cos emocional, no? Evidentment que estem no? a la cantonada de Nadal i la gent té ganes de celebrar-ho. Ho hem vist en el pont de la Puríssima. La gent té ganes de sortir al carrer, de veure les llums, de comprar, d'intentar passar unes festes més o menys, entre cometes, normals. Però és veritat que a l'hora de les restriccions, tant el govern català com el govern espanyol, evidentment que estan atemporant. Jo diria que quasi que estan desitjant que passi el Nadal el més ràpid possible, perquè si tu prens una mesura dura i quasi difícil de comprendre per la ciutadania, que ja s'ha vacunat a partir del 7 de gener, ja no tens el cost, diguem, emocional, no? O d'una ciutadania que no entendria aquesta mesura si la prens avui, demà o demà passat. Escoles, evidentment que tots coneixem confinaments parcials. Jo diumenge mateix em vaig assabentar d'un. I, en canvi, demà comença, en teoria, la campanya de vacunació pels nens. No sé si a partir d'aquí, psicològicament, pensarem que potser els nens ja no estan tan afectats, no? O directament tan afectats una vegada que ja comença aquesta campanya de vacunació. Però, en tot cas, jo crec que és difícil de consensuar tots els interessos, l'interès, evidentment, de l'oci, o si nocturn, els locals, que ara no entendrien una restricció molt severa, però, clar, estem veient cartells de campanya, no?, de la festa de Cap d'Any. Uh-huh. I quanta gent t'imagines dintre d'un local de Cap d'Any? I el dia 2, que tots contagiats?
Uh-huh. No, hi ha una qüestió que, sobretot en la vacunació, hi hem posat molt èmfasi, no?, que és en la responsabilitat individual, que té un sentit, és a dir, que perquè hi hagi una salut pública, hi ha d'haver un acte de civisme que pertany també a la responsabilitat individual, vacunar-se. Però jo crec que estem arribant en un moment de la pandèmia en què tot no pot anar al resum o la conclusió de quina és la responsabilitat individual. Evidentment, un comportament cívic hi ha de ser, però també hem de demanar a les administracions, i després de tant temps, una actuació que es practiqui a partir de la coherència. I ho penso, per exemple, a l'hora de destinar recursos públics on fan falta. Ara estan parlant de l'atenció primària. Home, doncs és un moment en què els missatges d'un comportament cívic irresponsable han d'anar acompanyats dels recursos pertinents on toca i quan pertoca, no? I aquesta és una responsabilitat que també s'ha d'exigir l'administració. I em sembla que amb l'atenció primària, en el moment en què estem, amb aquest escenari que descrivies, no?, del Nadal, de la possible campanya de la grip, on hi han d'haver recursos ara mateix és l'atenció primària. I això també s'hauria d'exigir a les administracions, al marge de que es facin missatges ara per Nadal d'actituds responsables, no?
Sí, però segurament el debat ve d'aquí, no? És a dir, quan ahir es posava damunt de la taula que estem tenint entre 15.000 i 20.000 visites al dia als centres d'atenció primària del país, bàsicament el que estem fent també és posar un termòmetre del que ens passarà d'aquí 10 dies als hospitals.
Sí, sí.
Clar,
és a dir, per estadístiques, és a dir, per molts vacunats, d'aquí entenc jo que hi ha la reflexió d'ahir de la Magda Campins quan posa aquesta xifra de 500. Mm-hmm. Clar, és que en realitat 500 de 20.000 són relativament pocs. El problema és que els hospitals no poden assumir, i com a societat no podem assumir 500 pacients només de Covid a les UCI.
Però
no?
Això és jo crec que és absolutament impossible d'evitar. És a dir, sobre una població tan gran, si el límit dels hospitals són 500 llits d'UCI, per dir alguna cosa, no sé si són 500 o 600,
és igual. No, hem arribat a 1.000.
Clar, doncs 1.000.
No és que sigui el límit, sinó que és una xifra en què comencen les complicacions.
Efectivament. Vale, doncs posem que estem...
Amb 500-600, per entendre, el que ens han explicat fins ara és que les UCI ja no poden funcionar com a UCI de tot i ja només, bàsicament, és Covid.
Doncs imagineu, ja esteu dient, en relació amb el conjunt de la població, què significa això? Significa una quantitat molt petita. Clar, el problema del sistema sanitari és que atendre situacions excepcionals amb un sistema que està pensat per la normalitat suposaria una despesa en una estructura que necessitem segurament per altres coses, tantíssimes altres, entre altres la pròpia atenció primària. És a dir, que els llits d'UCI són situacions excepcionals per a malalts excepcionals que suposadament són pocs respecte d'una gran població, la qual cosa és una gran dada. Clar, si això ho confrontes i ho tensiones amb una pandèmia, és que se poden poner com se pongan. Encara que estiguem vacunats, pel que es veu, encara que estigui vacunada tota la població, hi hauria contagis, i aquest contagis, una part, un percentatge, arribaria a la UCI. No, això, bueno, no sé si dir calment ser, perquè això no té més arreglo que anar passant. I, per tant, tornem una altra vegada a la part de la responsabilitat individual. Jo sí crec que aquesta és la més important, i la que crec, li preguntava si ens hem relaxat, jo crec que ens hem relaxat, en general, molt. Jo ho veig a la universitat, i veig que durant un moment determinat hi havia molta tensió, fins i tot, per part de les persones que estaven allà vigilant i de més, i a poc, la gent jove, que suposo que ja té una sensació de que és més forta, es va relaxant i està molt, molt i molt relaxada. I això vol dir que aquesta responsabilitat individual va per barris. Hi ha gent que té por i sap que és vulnerable, i d'altres que potser amb un sentit poc solidari del que significa s'hagin vacunat o no. Si tu vas molt tapat i no et contagies a ningú, escolta, jo a la part del vacunat, sabeu que tinc els meus dubtes existencials, però la de no contagiar ningú, procurar estar sempre amb la mascareta, rentar-te les mans i no fer conductes de risc, em sembla que és que per dar-li en la cabeza el que, saps?
Sí,
que no prenc aquestes decisions.
Jo quan us feia aquesta pregunta és perquè també, segurament, el debat per mi, Alberto, és, sabent tot això i sabent d'on venim, si hem de tornar a posar-nos en aquesta situació. L'any passat, en alguna mesura, ja vam estar aquí. Vam decidir que faríem el Nadal com el vam fer, sabent que tindria un preu, i després de Nadal va tornar el confinament municipal.
Sí, sí.
És a dir, és que ja ho sabem, el que passa si ara decidim fiar-ho tot a la responsabilitat personal. Clar, la meva pregunta és, té cap sentit ara no posar cap mesura més restrictiva perquè estem avaluant els danys, sabent que no fer-ho aleshores sí que pot afectar a la salut mental, per exemple, no?
Sí.
És a dir, i que tornin als confinaments.
Jo seria partidari de determinades restriccions. Evidentment no tancaràs absolutament tot, no? O sigui, confinament, la paraula ja quasi que ens fa por, no? Tornar-la a escoltar. Sí que el confinament del col·le potser l'acceptem perquè, bueno, no, uns dies el nen fas mans i mànigues per superar aquesta situació.
I perquè després de 3 mesos, una setmana, no passa res, de col·le.
De fet, jo crec que quasi que podrien tancar ja el... No, El curs per diguem, de 2021, em refereixo. Però és veritat que no tindria sentit si no volem veure males notes, no, a partir del gener. Determinades restriccions, sí, i les pots consensuar, pots arribar, no, amb tots els factors que tens sobre la taula i intentar algun tipus de mesura. Però deixar-ho tot, absolutament tota la responsabilitat, jo crec que no estem preparats, perquè hi ha una raó bàsica, que és que estem cansats, no?, d'estar a casa, d'emocionalment, no?, intentar enfrontar aquesta pandèmia, i la gent ja no té ganes d'aguantar i de, no sé, de tota la mascareta tot el dia, la gent no té ganes ja de suportar-la, i jo crec que deixar-ho tot en mans de la ciutadania, jo animaria amb algun tipus de restricció, alguna, dic que.
A mi em costa determinar quines són les restriccions més adequades, segurament tampoc no és la nostra funció, però intento entendre per què es fa, no? I jo crec que aquí tornem al càlcul, és a dir, és més senzill prendre decisions, és a dir, en termes de desgast polític, no només adequades, sinó en termes de desgast polític, més senzill prendre-les a partir del gener, un cop inicies l'any, encara que la fotografia sigui una mica més complicada, que no pas prendre-les preventivament en un context tan complicat com és el de Nadal. I jo crec que, i potser m'equivoco, però crec que el que passarà d'aquí fins a finals d'any, per part del govern espanyol i també de la Generalitat, és que estarem en l'estadi de les recomanacions. És a dir, no de les prohibicions, sinó de les recomanacions.
De moment, demà començarà aquesta vacunació dels nens. La pàgina web per demanar cita prèvia per vacunar nens de 5 a 11 anys és oberta. Ahir es va començar a poder demanar hora. Segons Salut, ahir 45.000 nens ho van... Nens. 45.000 pares, diguem-ne, van demanar cita prèvia, evidentment, per vacunar...
Un moment de circular-se, no?
Per vacunar els seus fills i...
Si no, no seria...
I per tant, aquest... Si no seria
pandèmia, país, no?
I, per tant, aquesta és, evidentment, una de les mesures que hi ha posades damunt de la taula. Escolta'm, ara vaig... Vull parlar també, evidentment, del Mariano Rajoy ahir al Congrés dels Diputats i del que va passar. Només per si viviu a la ciutat de Barcelona, a prop de la zona del Paral·lel, i esteu veient molta policia, algun helicòpter, etc. Hi ha un fort dispositiu de la Guàrdia Civil des d'aquesta matinada. És una operació contra un grup criminal organitzat que està dedicat al tràfic de drogues a la ciutat de Barcelona. Aquest operatiu encara està en marxa, bàsicament, a l'entorn de la zona de l'avinguda del Paral·lel. Hi ha diversos agents sobre el terreny i hi ha aquesta unitat aèria, és a dir, aquest helicòpter que està sobrevolant. Per tant, si algú l'està veient i es preguntava què era, sapigueu que és per aquest dispositiu de la Guàrdia Civil, que, de fet, durant la matinada i a primera hora d'aquest matí estan actuant, i hi havia alguns missatges de veïns a les xarxes socials, de veïns que no en tenien perquè hi havia tant de rebombori, sobretot aquest soroll a primera hora del matí, doncs és per aquesta operació de la Guàrdia Civil que està en marxa a la ciutat de Barcelona.
Puc constatar que era molt sorollós, perquè és que a la zona de Sant Antoni, molt a prop del Paral·lel, i efectivament des de primera hora del matí se sentia molt.
Doncs és aquesta operació que està en marxa. Per cert, Pau Juvillà, recordareu que va acabar davant de la justícia, doncs ha estat condemnat 6 mesos d'inhabilitació i una multa de 1.080 euros per no haver retirat els llaços grocs de la paeria. Quan era regidor, la legislatura anterior, ell era regidor de l'Ajuntament de Lleida, ara és secretari tercer, si no m'equivoco.
Sí, de la mesa del Parlament.
Secretari tercer de la mesa del Parlament. Quan van ocórrer els fets era a la paeria, doncs ha estat condemnat aquests 6 mesos d'inhabilitació. Per tant, coses que estan passant avui al matí, aquest dimarts 14 de desembre, que us estem explicant. Va, anem amb Mariano Rajoy. Ahir Mariano Rajoy va anar al Congrés dels Diputats, havia de testificar en aquesta comissió d'investigació de l'operació Kitchen. Rajoy hi va anar amb el seu llibre sota el braç, tot ple de pòstits, que quedés clar que té un llibre de memòries i que allà està tot explicat. I escolta'm, ell sí que se'n recorda. A Villarejo no el coneix. Però ganes de xerrar en tenia, n'ha tingut i moltes presentant el llibre, i ahir Alberto... Escolta'm... No sé, això descobierto, vull dir, el que li vingués, i amb ganes de fer política.
Jo tinc la impressió de que no sé si tenia més ganes d'anar-hi ell o la resta de, no, els diputats que li van preguntar, i també per les imatges i pel so que van sentir tots, que s'ho va passar bé i que s'ho van passar bé els diputats. Jo crec que aquests enfrontaments, no, amb el Rajoy es trobaven a faltar. També és veritat que el llenguatge corporal semblava que era com... Jo estic aquí de passos. Jo d'aquí un rato me voy a mi casa i continuo amb la meva vida, no, totalment allunyada de la política. Una cosa que jo sempre he tingut bastant clar, que una vegada que ell acabés com a president s'apartaria completament, perquè ell estava molt cansat, i de fet li van preguntar l'altre dia en un programa de televisió i va dir que no la troba a faltar aquesta vida. Ara, l'alçada política d'una trobada com la d'ahir, evidentment que no la van respectar o que no van arribar, perquè, bueno, hi ha unes acusacions, hi ha unes sentències, i jo crec que no van donar les respostes mínimes que la ciutadania esperava.
Jo he de reconèixer, a mi em va sorprendre molt escoltar Rajoy negant la caixa B del PP. Mm-hmm. És a dir, la Kitchen, diguem-ne, jo aquest matí deia que jo entenia que ell tenia un paper relativament fàcil, en el sentit que, com que la justícia ja l'ha descartat d'aquesta qüestió, no tenia cap mena de lligam, i per tant ell podia fer el que volgués. Vull dir, hauria pogut optar per dir, això no ho recordo, aquest no el conec, o el que volgués, no? Però, ostres, posar-se allà davant i dir que la caixa B del PP no existia, quan hi ha una sentència de l'Audiència Nacional que diu que sí, quan hi ha una sentència del Suprem que diu que sí, tornar a escoltar a l'expresident del Partit Popular dir, no, era solo el, no, com ho va dir Montserrat, el tesorero, perquè no li va dir ni el nom, uh-huh, el tesorero pagó algunes obres en negro, no?
Bueno, però algú està fora, no?
No, sí, sí, però vull dir que és la manera, no? És a dir, que el que per la justícia és acreditat, hi havia una caixa B, per l'expresident del govern espanyol i expresident del Partit Popular és... havia un extesorero que pagó unes obres, algunes obres en negro.
Claro, yo, a mí que me registren, ¿no? Això que de l'Alberto és veritat, a més, la sensació de que el Mariano Rajoy, que ja surt de la política, es relaxa absolutament perquè, en el fons, la política li ha estat, encara que sigui des dels 28 anys, com una mena de llosa que l'ha alliberat. I, de fet, els que hem conegut alguna part més... fora de la política o xerrant de coses diferents, veus que primer que la gent sap que té un sentit de l'humor extraordinari i que en el fons tot això, bueno, doncs mira, era la feina que tenia que fer quan va decidir que en comptes de registrador faria això, no? Es dedicaria al Partit Popular i ara està, pues això, muy suelto dient jo passo d'això, m'enfronto de manera molt relaxada amb el que diuen, bueno, les coses que li deien Rufián, no? És ell, jo crec que han estat pur, i per tant, n'hi va la major, i sobretot tenint en compte el que jo he pensat sempre, no? Les comissions d'investigació, excepte per això, per confrontar, que la Caixa B ja ha dit a la justícia que sí, i tu dius que no, i la gent fa cara del que ha passat aquí, en la resta de les coses, quan no hi ha una investigació en marxa, o quan la investigació judicial està en marxa, o quan encara no hi ha investigació judicial, què ha de dir el castellà? En implicar-se? Pues hi ha un dret constitucional que és el de no declarar-se culpable. Per tant, tu dius que no. I si sí, a sobre sí, estàs fora de la política...
Però fixa't,
i no vols...
fixa't. Rajoy ahir, Montserrat, ell hi ha un moment de la compareixença que fa aquesta reflexió. No?
Diu, sí, sí.
Esto es... és que no me recordo quina expressió va fent, que no hi estava prenent notes, no? Però va venir a dir, això que estem fent aquí és molt perillós perquè va en contra dels drets de la persona que seu aquí. I jo vaig pensar, ja, però... Ja fa més d'un... Quan ho va dir, vaig pensar, doncs ja fa més d'una hora que estàs aquí,
sí,
que t'estàs despatxant a gust, i encara t'hi vas quedar una hora llarga.
Però aquesta reflexió de fons, del punt de vista processal, és certa. Jo no he entès mai com pot haver-hi comissions d'investigació parlamentàries que s'entenen, el que es volen dir, i és una part fonamental de la forma parlamentària de govern. I les explico a classe, ara han fet un examen sobre això. Però si penses en una persona que té una implicació de qualsevol mena, que pot estar implicat, o que no està implicat encara, però que diu aquelles coses, i d'allà un jutge diu, tanto de culpa, vingui, cap aquí. Però què has de dir? O sigui, per què serveixen les comissions d'investigació? Excepte que això és el que aprofiten, i en el cas de Mariano Rajoy, amb aquest rifirrafe encara més, per lluir cadascun dels grups parlamentaris la seva cosa, agafar el tall i posar-ho a les xarxes per convèncer els convençuts. Perquè per la resta, les comissions d'investigació no poden servir per res en el nostre país. Una altra cosa és Estats Units amb un sistema parlament, un sistema polític completament diferent. Però el nostre, al contrari, té tota la raó. Fins i tot podria dir que hauríem de revisar què és el que en el reglament es diu sobre això, perquè hi ha una contradicció entre drets fonamentals i aquesta figura de control parlamentari, obvi, necessari, molt convenient, però que té aquests gaps, no?
Joan.
A veure, ahir Rajoy va demostrar que si té una virtut és la dialèctica parlamentària.
Total.
És el seu gran atribut.
És un crac.
Si ho recordeu, la setmana passada hi va haver els silencis reveladors, gairebé diria, de Maria Dolores de Cospedal, i la conclusió extreta d'aquella compareixença va ser en quin mal lloc deixava Mariano Rajoy i com de complicada podria ser la seva compareixença. Bé, i Rajoy va treure l'arma de la dialèctica parlamentària. Ara, si et mires el cas en perspectiva, que és ara el que intentàvem fer, pensar que algú que fa 40 anys que es dedica a la política, que va ser president del Partit Popular, que va ser president del govern espanyol, que ha conegut tots els càrrecs i escalafons de la política de partits i de càrrecs des de la Diputació Provincial fins a la presidència del govern espanyol, que no tenia cap tipus de coneixement, ni la més mínima idea, ni el més remot indici de que el seu partit es practicava la corrupció de forma sistemàtica i es pagava en caixa bé, és un miracle. És que és un miracle.
O mentida.
O mentida. És a dir, o és un miracle, o diu molt poc del personatge polític de Rajoy. Clar. I dels seus coneixements, no? del que governava, no? tant al partit, tant a l'àrea domèstica com al govern espanyol. Això per una banda. I després també hi ha una cosa que és significativa, que és la guerra bruta, les clavegueres de l'Estat han suporat quan el PP ha volgut rentar la roba bruta de casa. És a dir, les clavegueres han funcionat tota la vida? Sí. Ha passat d'una manera escandalosa en molts àmbits de la política? Sí. Només cal veure, per exemple, en el cas català, l'Operació Catalunya. Ara, només supura això, només té transcendència judicial quan el PP ha volgut rentar la roba bruta de casa, no? I han aparegut personatges com Villarejo, el judici de Bárcenas... En definitiva... És molt difícil de creure Rajoy, per molt que hi posi bon humor i aquest relaxament general. I a la vegada és molt preocupant de com funciona la justícia a l'Estat espanyol, perquè hi ha moltes llacunes que en alguns casos suporen i en d'altres doncs, no, continuen a la penombra.
Jo crec que en molts moments Rajoy, evidentment, que no estaria, no, a sobre de cada moviment que es feia dintre del seu partit. Però sí que, com bé citaves, Maria Dolores de Cospedal i Soraya Sáenz de Santa Maria ho tenien tot controladíssim dintre del partit i per això s'enfrontaven, de fet, no? Si tu despatxes amb aquestes dues dones i t'expliquen coses, evidentment no, després no pots arribar a una comissió d'investigació i dir, oye, jo no m'enteré quasi de nada, no?
Però aquí hi ha dues coses. Una, no estem parlant només de les obres en negre de la seu del PP. Estem parlant d'un funcionament estructural del partit. I dues, si ens referim només al tema de la Kitchen, el ministre amb qui tenia més sintonia política i més sintonia personal del seu govern era Jorge Fernández Díaz. Ens creiem que tot això de la Kitchen ho va fer Jorge Fernández Díaz sense que Rajoy en tingués cap tipus de coneixement?
O a mi
em resulta molt difícil
de creure. Jo crec que això és impensable. Que ho fes sense... De l'altre que diu l'Alberto, de tot el que fa referència al funcionament d'un partit...
Seria molt greu.
Bueno, per això...
Pel propi govern, si un ministre, diguem-ne, fes el que presumptament va fer Jorge Fernández Díaz i ho hagués decidit fer pel seu compte i sense dir-ho a ningú, ja no només al marge del president, sinó de la resta del Consell de Ministres, en la qüestió política més important que tenia aquell govern damunt de la taula en aquell moment, és que aleshores, diguem-ne, hauria de ser el govern que es querellés contra el propi ministre,
diguem-ne. Però estem parlant justament d'un president del govern en el qual formar part de la política té aquest component, jo crec que estem d'acord, no? No és aquells malalts de política que hem conegut. En el Partit Socialista n'hi ha molts, d'aquestes persones que porten la política en la sang, en el sentit de que, més enllà de deixar un càrrec, continuen pensant la política, i la política forma part de la seva vida, del seu ADN. Això no. Això hem vist com una persona que deixa la política de sobte, però passa absolutament de la política. Jo crec que potser ni mira les planes del diari de política, com ens ha passat algú abans d'entrar en política.
Quan s'hi dedicava, deia que mirava el Marca.
Clar,
no t'ho recordo, eh?
Pues, Pues imagina't, això és possible, és impensable. Bueno, impensable depèn de qui. A lo millor algunes de les coses passaven per les seves mans amb una indolència pròpia de qui, en realitat, diu, totes aquestes, aquests negociats són d'altres, que a més els interessa, en molts casos els interessa molt, i jo ja vaig fent la meva feina. Això és greu, per suposat, eh? Home, però és comprensible.
Tenia molts indicis, el funcionament del partit a València, el funcionament del partit a Madrid, els precedents d'Aznar, home, tenia molts indicis, eh? Bé, no, el podem caricaturitzar, però diu, de la caricatura a la realitat hi ha una...
Ruido, el ruido era...
hi ha molta distància. Sí, sí. Eh?
Això a partir d'aquesta compareixença de Rajoy, ahir al Congrés, mentre Rajoy estava al Congrés, va sortir la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, amb un missatge a les famílies que volen escolaritzar els seus fills en castellà a Catalunya. Va dir la presidenta madrilenya que vengan a Madrid, que aquí podran fer el 100% de les classes en castellà. Fem una pausa per la publicitat i entrem.
Ràdio Estel.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. A l'hivern necessites CoralCard. Demana CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial per la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2021. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Amb cada ampolla d'oli denominació d'origen protegida Siurana, regales la sostenibilitat d'un territori, la tradició d'un poble, la qualitat d'un producte excel·lent i el sabor de la salut. Regala't oli, oli d'oliva verge extra denominació d'origen protegida Siurana. L'or del Nadal. Te'l portem a casa a olisiurana.com amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Pere Val d'Aran, 106.0. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Díaz Ayuso, doncs la presidenta de la Comunitat de Madrid Ahir enviava aquest missatge a les famílies catalanes amb nens en edat d'anar a l'escola.
Cualquier niño, cualquier escolar que en España sea acosado porque quiere seguir estudiando en español, que es su derecho constitucional, sea en Cataluña, en Valencia, en Baleares, en Navarra, en el País Vasco, en cualquier otro rincón de España, que sepa que desde luego, si así quieren, pueden ser inmediatamente acogidos en colegios de la Comunidad de Madrid.
Acogidos en la Comunitat de Madrid, que fins on jo recordo és una comunitat que des de fa no sé quants anys oficialment té un ensenyament bilingüe. Ho dic perquè si algun nen té moltes ganes d'estudiar només en castellà, sàpiga que en principi...
I veieu que no ha dit, Galícia no l'ha dit, per si un cas.
En principi, tècnicament, a Madrid, ensenyament en castellà al 100%, per idiosincràsia de la comunitat, es veu que no n'hi ha, Joan.
És tremendo. Jo crec que hem de començar a fer... a dir-ho pel seu nom, que ens calen dirigents polítics que actuïn amb sentit de la responsabilitat i no de cara a la galeria i no amb aquesta frivolitat i amb una mica d'amor institucional i respecte al càrrec i ha arribat un moment en què la política també faria bé per guanyar, perquè moltes vegades fem grans debats sobre la credibilitat de la política i dels seus dirigents, no? I hauríem de començar a utilitzar les paraules pel seu nom i no rebregar-les i no fer-los perdre el sentit original. Per exemple, amb aquesta dèria per la llibertat que s'ha associat a la Comunitat de Madrid. És que han tergiversat la paraula llibertat fins a un punt en què la paraula llibertat ja no significa el mateix que significava abans. Llibertat no és el que es practica a la Comunitat de Madrid. I no traspassar els malalts de les residències als hospitals no és llibertat. No aplicar restriccions per sentit de la responsabilitat no és llibertat. Dir que els alumnes que demanen escolarització bilingüe a Catalunya que es traslladin a Madrid perquè allà sí que tindran tots els seus drets respectats no és llibertat. Això no és llibertat. I a mi em sembla que aquest ús malèvol de les paraules i aquesta utilització irresponsable del poder polític per intentar treure enguany partidista, s'ha de començar a denunciar. I no n'hi ha prou amb la popularitat. És a dir, no es pot exercir el càrrec amb responsabilitat, simplement amb el fenomen de la popularitat. I això és el que està practicant el PP i Isabel Díaz Ayuso. I si aquest camí li dona rèdits per intentar, no ho sé quan, d'aquí uns anys, aspirar a la Moncloa, doncs hi ha un problema molt gran amb el sistema polític a Espanya i al conjunt de l'Estat.
Jo crec que Díaz Ayuso ha fet el que molta esquerra durant molt de temps ha fet amb altres paraules. És a dir, aquesta mena de superioritat moral en el que alguns comportaments semblaven que solament es podien defensar des de l'esquerra, no sé si ha sortit així, si ha estat el Miguel Ángel Rodríguez, si ha resultat que hi ha una conjunció còsmica, és igual. Però ha fet exactament en el que, en altres paraules, semblava que solament podia ser l'esquerra la que tingués la patente de corso, la capacitat de reclamar o de defensar, i que qualsevol altra opció ideològica no. Per exemple, jo què sé, l'ecologisme. L'ecologisme de qui, de quan s'ha dit que és d'esquerres. Bueno, doncs l'esquerra se l'ha apropiat. Se l'ha apropiat quan és una visió del món radicalment i inicialment conservadora. Bueno, aquestes... la defensa de les dones maltractades, tot això no té res a veure amb ser d'esquerres o de dretes. I aleshores, aquesta visió de la llibertat, que probablement té a veure amb una dicotomia ideològica molt antiga, no? Liberals i conservadors, o liberals i socialdemòcrates en el nostre esquema europeu, que bàsicament és aquest, liberals i socialdemòcrates, amb un estat del benestar que ja s'ha anat instal·lant, algú ha decidit utilitzar la paraula, i jo estic d'acord amb tu que això no significa ni apropiar-se de les circumstàncies i de l'execució efectiva d'aquesta llibertat, utilitzar la paraula i dir que ells són els que practiquen una política liberal. És ben curiós que sigui probablement la persona amb una formació ideològica més feble en el partit, dels dirigents que tenim. Segurament hi ha gent amb molta més formació, el propi alcalde de Madrid té una formació infinitament més gran que ella i està eclipsat per aquesta idea que ha treballat, no sé des de quina oficina de comunicació s'ha treballat aquesta idea, però que hem de reconèixer que ara, quan tu deies això, Joan, de fet estava reconeguent que s'ha instal·lat en un frame, és a dir, ha aconseguit posar el seu elefant en el mig del debat polític I digui el que digui, digui coses com aquestes que dius, però esto, què vol dir això? Jo me'n vaig ara allà cap allà i que me paguen todo. Jo m'instal·lo a Madrid perquè el nen vagi, efectivament, a un institut que tots posa, tots els cartells posa, que són, els col·les són bilingües, perquè entre altres coses, Esperanza Aguirre ho deia quan aquí va parlar de bilingüisme, va dir, nosotros también bilingüe, en castellà i en anglès, no? Per tant, també hauria de parlar una llengua que suposadament no hi ha cap obligació, que és en aquest cas l'anglès. Clar, frivolitat en les propostes, però, escolta, una frivolitat amb les propostes que la gent ha comprat. I això, que la gent hagi comprat això, i un ho veu a Madrid, s'ha comprat? No s'ha comprat, no, s'ha recomprat. O dius que tothom, com en parlàvem abans, no? O dius que tothom s'ha tornat l'ero i que la gent és idiota, o reconeixes que ha guanyat una partida des del punt de vista, no de les idees. Aquí les idees tenen poc, jo crec que poc
a
joc.
A mi sabeu que em recorda molt el cada discurs. Vegada més? Quan jo era petit, hi havia un senyor que es deia Ibarra Extremadura, que dient el mateix, el mateix vull dir, fent més o menys el mateix, va ser president fins que va voler, per entendre'ns. No? Després va venir Monago i gairebé que el va
ser... I ara fa entrevistes, i ara fa unes entrevistes que sembla que sigui...
Alberto.
Jo, a veure, escoltava Joan no, amb un to preocupant, no? I jo crec que, jo estava pensant sobretot que crec que el que ja no tenim són estadistes. Uh-huh. És a dir, no tenim no? uns professionals de la política que estiguin a una certa alçada, entre altres coses perquè agafen o emprenen estratègies quasi kamikazes, no?, més verbals, no?, i més de cara a la galeria que no amb una serenor, no?, que tots agrairíem, però una estratègia que els hi funciona, perquè està adreçada només als seus. És a dir, jo crec que, evidentment, hi haurà molts madrilenys que no estiguin d'acord amb el que va dir, evidentment, ahir a la presidenta, però els seus els referma. O sigui, és un discurs que fa pinya entre els seus. La pregunta és, un partit polític o un governant, en aquest cas, perquè ja no en clau PP, sinó en clau presidenta de tota la comunitat, s'ha d'adreçar només als seus? O ha de buscar també, no?, una certa acceptació per part d'algunes mesures de la gent que no et vota? Jo crec que aquí estaria la clau d'una bona governança, per dir-ho d'una manera. És a dir, que un governant s'adreci no només als seus i que tingui gestos, guinyos, declaracions, discursos, mítings en algun moment, ostres, t'has d'adreçar al que no t'ha votat perquè estàs governant per tothom.
Però, Alberto, és que a Madrid és que el vota fins al tato. És a dir, és que l'està votant gent que no l'havia votat mai. Està votant gent del Partit Socialista...
Però que el discurs d'ahir és només pels seus.
Bueno, però és que els seus són... Els seus quasi són tots. És que, clar, no, Madrid... Avui, és dir, la sensació que un té de que la presidenta de la comunitat pot dir el que li roti, ja parlàvem abans de dir lo que sea, perquè el grau d'adhesió, el grau de funcionament meteòric, que potser cau pel precipici demà passat, però del funcionament meteòric, que la sensació que un té a Madrid quan està allà una temporada i diu, què passa aquí? I després una altra cosa. És que, clar, ja ho has dit, és l'alçada de la política no solament en el cas d'Ayuso triomfante con estas palabras absolutamente vacuas. No, no. És que, clar, ahir la intervenció Rajoy-Rufián, l'interlocutor era Rufián. És a dir, si Rufián pot fer política, si Rufián està fent política i està a Madrid, al Congrés dels Diputats, pot passar qualsevol cosa. És a dir, una persona que fa tuits constantment i la idea és ninguna, és com Ayuso... Però aquí. I això acaba contaminant qualsevol cosa. Ja no hi ha reflexió política. Tu li pots preguntar a aquesta persona res respecte de qualsevol ideologia. Ni a uno ni a l'altre. I sí, això passa, és el que hi ha.
És veritat que
no hi ha més.
El Rufián acostuma a fer tuits de coses que afecten directament a Catalunya.
Sí.
No, vull dir que segurament la qüestió d'Ayuso, diguem-ne, és que ha arribat un punt en què és com si tingués una opinió de tot. I sobretot, sí, diguem-ne, no? I tot ho intenta portar...
Jo crec que en el Congrés ara Rufián està fent també coses referides al conjunt i que fa opinions... Segur que sobre Madrid en té. I segur que sobre Madrid hi han tingut més d'una allà, més d'un rifirrafe a dins del Congrés dels Diputats. Però no és tant de què parlin, sinó aquesta mena de frivolitat, jo estic d'acord amb l'Alberto, una frivolitat en quant a la manera de parlar, que és un pim-pam-pum, a veure qui la diu. Això va començar amb aquella polèmica entre la Fernández de la Vega i la Soraya Sáenz de Santa Maria. Quan van començar, una li va dir a l'altra, menos talento y más talento. Aquell dia, Dius, però això què té a veure amb la política parlamentària? Que efectivament gent com Mariano Rajoy mai s'atreviria a fer. O sigui, és un altre tipus de política. Va començar un... A veure qui la diu, a veure qui diu la gracieta més pimpante, que quedi més a les xarxes, que es pugui fer viral. I a partir d'aquí, doncs, tenemos Rufianes, tenemos Ayusos i tenemos el Lucero de l'Alba.
No, jo crec que no és naïf demanar a la presidenta de Madrid que pensi primer en les desigualtats que hi ha als barris de Madrid a l'hora d'escolarització i saber quines beques o quina quantitat de recursos ha de destinar a les beques, en lloc de fer propostes que no tenen res a veure amb els seus ciutadans i que distorsionen una realitat com és la realitat educativa a Catalunya. A mi em sembla que demanar això no hauria de ser un cant, no? Obert i naïf, sinó que simplement seria el mínim exigible que haurien de demanar els dirigents polítics. Per això, a mi, malgrat l'èxit de popularitat i malgrat aquesta evident frivolitat, em continua sorprenent que això no lesioni les aspiracions polítiques d'Isabel Díaz Ayuso. Jo sí que crec que hi ha una cosa que és rellevant en relació a aquest comportament comunicatiu i polític, perquè és evident que té un pes comunicatiu molt important en el desenvolupament polític d'Ayuso, que és que tot això ha escurat el PP cap a la dreta, a la Comunitat de Madrid i en les aspiracions de Pablo Casado per intentar arribar a la Moncloa. Per què? Perquè amb aquest tipus de posicionament polític, amb aquests discursos, només té un aliat possible, que és Vox. I si ho veiem en el pressupost de la Comunitat de Madrid, amb qui l'ha hagut d'aprovar Isabel Díaz Ayuso? Doncs només ha tingut com a soci parlamentari Vox. I Vox ha fet una sèrie d'exigències que són fins i tot complicades per algun sector, diguem-ne, conservador però raonable del Partit Popular.
Bueno, però Joan, solament vol dir la major part del Parlament, de l'Assemblea de Madrid.
Sí.
Perquè, clar, entre uno y el otro...
Sí, el que passa
entre
és...
ella i el otro, encara que sigui petit, clar, és que és com un dia que no sé amb qui deien solo han votado a favor fulano y mengano. Diu, sí, però ¿cuántos son de 350? Sí. 300. Bueno, pues
no,
sí,
són
solo. Casi majoria absoluta.
És evident que hi ha una majoria parlamentària, però a mi em sembla que s'ha de continuar dient que aquests pactes es produeixen amb l'extrema dreta i que això escura el PP cap a un cantó, que és aquesta dreta extrema, i que li impossibilita arribar a altres tipus d'aliances a Madrid i al conjunt de l'Estat.
Tot això a partir d'aquestes paraules de la presidenta de la Comunitat de Madrid. Aquests dies a casa nostra hi ha una altra qüestió que volia posar damunt de la taula. Ara escoltarem a dos dels protagonistes. Aquests dies, aquestes hores, són moments d'incertesa, de molta incertesa entre els treballadors de Nissan a Catalunya. L'automobilística japonesa d'aquí a 15 dies tanca definitivament les seves portes. Són més de 4.000 treballadors directes que es queden sense feina. Les negociacions per reindustrialitzar el que són les instal·lacions de Nissan a Catalunya semblaven molt ben encarrilades amb aquesta empresa xinesa, Great Wall Motors. Semblava que estava tot bastant encarrilat i tot bastant ben treballat, fins i tot, de fet, en l'últim moviment d'aquesta companyia xinesa dient que necessitava molta més capacitat de producció i sense dir-ho obertament, però vaja, s'entenia que el que necessitava era més diners públics i més ajudes per venir, fins i tot aquest gest es va acabar fent. Però, malauradament, a només 15 dies que Nissan marxi de casa nostra, l'empresa xinesa ha anunciat que no vindrà a Catalunya, que no vol aquestes instal·lacions de la zona franca, i per tant ara mateix queda en l'aire el futur d'aquests treballadors. Aquests dies estan rebent cartes d'acomiad, perquè és el que pertoca, i molts d'ells no saben si d'aquí a 15 dies Alberto continuaran treballant. Clar, estem parlant de molta gent a Catalunya, estem parlant d'un sector que dona feina a molts treballadors de manera directa i a molts de manera indirecta, i que hi ha en joc una part molt important de la producció industrial d'aquest país.
Sí, són moltíssims metres quadrats, no?, on podria instal·lar-se una empresa, del nom que sigui, de la nacionalitat o de la procedència que sigui, però, evidentment, hi ha molts treballadors que, evidentment, 15 dies abans, pues, ja, com tu deies, ja estan rebent les cartes de acomiadament. Evidentment que tenen una formació explícita per poder treballar en empreses com aquesta que està a punt d'arribar, i que la gent, de manera indirecta, pues, també, evidentment, que té un sou i un salari gràcies a la instal·lació d'una empresa tan gran com aquesta que està a punt d'arribar. Jo crec que el pitjor és la imatge. Parlaven abans de la imatge de que al final no s'ha arribat a bon port, que les negociacions no han sortit com voldrien i que no s'han fet els deures, perquè, clar, estem parlant de quan queden 15 dies, tens aquest no de l'empresa, i el 31 la Nissan marxa i ja, diguem, no? Comença un panorama bastant desolador per tota la gent treballadora de la planta Nissan. Jo crec que els deures s'haurien de fet abans i que un sí definitiu se podia haver provocat abans i no deixar-ho quasi per última hora. Evidentment que les negociacions hauran sigut bastant dures, però el panorama...
No deixa de ser sorprenent, però, que en només 15 dies de la data límit estiguem en aquest punt. Ara us demano també, Montserrat i Joan, la vostra opinió. D'aquí a 5 minuts arribarem al punt de les 10. Aquí podem saludar en directe a aquestes hores el Javier Pacheco. Javier Pacheco és el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, treballador de Nissan, i havia estat al capdavant del comitè d'empresa de la companyia a casa nostra i també a nivell europeu, si no recordo malament. Senyor Pacheco, com estem? Molt bon dia.
Bon dia. Estem bé,
malgrat aquesta notícia. No sé si ja veieu aquests darrers dies que la situació respecte al posicionament de Great Wall Motors podia anar per aquest camí i que només 15 dies del tancament de Nissan hi hagi aquest gran dubte sobre la reindustrialització de les instal·lacions de Nissan a casa nostra.
Jo no tinc cap dubte, eh? La decisió dels xinesos era una possibilitat que hi contemplaven a la taula de reindustrialització. Sabien que tenien intencions d'inversions que no estaven assegurades i, per tant, estaven treballant en paral·lel en diferents projectes per poder reindustrialitzar la planta, perquè contemplaven una possibilitat que l'empresa xina digués que no volia seguir mantenint la seva voluntat d'inversió.
Per tant, el missatge que envies als treballadors de Nissan avui és de tranquil·litat, no patiu, tenim opcions i tenim marge encara?
Opcions que les estem treballant des de fa temps. Per tant, teníem diferents iniciatives articulades per poder ocupar els centres de treball. Avui dia tenim dos centres de treball més petits, molt avançats, els projectes, per poder acabar-los de tancar amb normalitat abans d'acabar l'any, segurament. I ara estem, no?, donant-li concreció al que és ja l'alternativa que veníem treballant en paral·lel al que els xinesos diguessin la seva, no? I en aquesta alternativa hi ha diferents projectes. I els diferents projectes, la majoria d'ells industrials, que poden ocupar la planta i amb la suma dels tres centres de treball poder fins i tot donar ocupació a uns 1.500 treballadors i treballadores. Per tant, encara tenim una situació que ja m'agradaria a mi haver-la tingut en alguns processos de reindustrialització que hem tingut en aquests darrers anys on hem tingut un inversor o ningú, en aquest cas, no? Per tant, ja penso que hem d'estar encara, bueno, en una situació bastant òptima en funció de com funcionen aquestes situacions, no?, aquests processos de reindustrialització.
Cap a on hauria d'anar aquesta alternativa ara, o cap a on pot anar?
Penso que tenim un projecte important de l'electromobilitat que representava l'empresa Cuivi, que pot adaptar-se a preocupar una part important de la planta de la Zona Franca, una línia de producció. Tenim projectes industrials vinculats, alguns al Ministeri de Defensa, alguns altres, amb alguna empresa també que es dedica a fabricació de vehicles com Espanys, o tenim fins i tot alguns projectes logístics que podien complementar l'ocupació de la totalitat dels terrenys si aquests dos projectes no l'ocupassin, no? Perquè tenim dues línies de producció, però després tenim una altra planta que fa les caixes de canvi, no? Les transmissions, que tenim terrenys per poder ocupar més enllà de la nostra producció. Per tant, penso que hi ha possibilitats reals de que podem acabar en els propers dies amb la definició d'un projecte que podem fins i tot lligar-lo amb un acord, no, que pogués acabar abans del 31 de desembre.
Entre aquestes opcions hi ha aquesta empresa que es dedica a la fabricació de tancs, que havia aixecat una certa polèmica. Vostè creu que aquest tipus d'indústria no s'hauria de descartar tampoc?
No s'ha de descartar cap, que doni cap capacitat d'ocupació i estabilitat, no? Jo penso que els projectes d'inversió pública que té el país i que s'han aprovat amb el Consell de Ministres i que s'ha aprovat amb els pressupostos, amb el suport dels partits que també formen govern a Catalunya, com a mínim un d'ells, amb aquest pressupost general, són projectes que poden desenvolupar-se en qualsevol àmbit de la península. I, per tant, si això dona una capacitat d'ocupació, d'una estabilitat, d'un procés de licitació que pot superar els 20 anys, no, de durada, doncs penso que no és un projecte que s'hauria de descartar, que s'ha de fer, evidentment, perquè si no ho faran aquí, ho faran al costat. O sigui, a veure si no ho fan a Barcelona i ho fan a Praga.
D'això no sé si han tingut l'ocasió de parlar-ne amb el govern català, per exemple, i els hi han traslladat això, perquè potser, com a mínim públicament, són dels qui més han arrufat el nas. No sé si quan esteu en les reunions de reindustrialització, en canvi, aquest...